Bon dia. El canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Està canviant el clima, està canviant la vegetació. Tenim acumulació de vegetació morta en els boscos, tots aquests pins que amb nevades ja es poden haver trencat. Tot el que hem tingut de ventades, que fins ara no estàvem acostumats tampoc aquí a la comarca a tenir aquestes ventades, o aquestes situacions de ponent, no?, que ens impacten molt aquí a la Garrotxa, que són més mantingudes, això ens provoca que ens caiguin més arbres. Juntament amb la situació d'estrès hídric que hem patit, doncs és acumulació. Aquesta acumulació què provoca? Que aquest combustible quedi en el bosc, val? I això, de cara a un incendi, sigui potencial per generar energia.
És el cap dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ho asseguren, com dèiem, els mateixos bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no es generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal ha fet que als boscos hi hagi molta massa que pot cremar. De seguida repassem aquest i d'altres temes abans, però avui és dilluns 22 de juny del 2026 i el dia té molta més informació que ara mateix repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Marxem ara a Castellfollit de la Roca, una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Zalba. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i, finalment, la proposta escollida ha estat la de Cristina Zalba, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que a la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai. L'alcalde del municipi és Miquel Reverter.
Que una consulta popular, així molt casolana, però vull dir oficial, des de l'Ajuntament, per posar nom a aquesta plaça. I es van donar diferents noms, sobretot de dones que doncs havien estat implicades sobretot amb la lluita feminista, o amb la lluita dels drets de les persones, o amb lluites antifranquistes, o amb lluites o gent que s'havia significat en algun sentit.
L'Escola Noima preveu superar els 200 alumnes matriculats al centre de cara al curs 26-27. Aquest any 179 alumnes de l'escola han finalitzat el curs 25-26. També s'han graduat els primers alumnes del programa de formació i inserció d'auxiliar d'operacions sostenibles a la indústria i al medi agraris. El director de l'Escola Noima és en Joan Colon.
Doncs per nosaltres ha estat un curs molt important, un curs de consolidació. L'any 2024, el curs 2024-2025, va ser el primer curs que vam poder realitzar a l'edifici de la Providència i aquest per nosaltres ha estat el gran any de consolidació d'un repte molt important. Un any de creixement, on hem obert un nou cicle formatiu de grau bàsic, on hem obert un taller d'oficis, on per primera vegada ens acaba la primera promoció d'un PFI i, en general, consolidació i creixement de tots els programes que teníem i, per tant, tremendament contents i orgullosos d'aquest any.
La Flama del Canigó commemora 60 anys d'història. A Olot, un grup de persones s'organitzen per anar fins a Vallter i anar a buscar, a peu, la Flama del Canigó. Ja cap a la tarda, la Flama arriba a la Garrotxa, on és repartida per als diversos municipis. A Olot, l'acte es fa al final i comença a 6:45. Una de les encarregades de traslladar-la és la Montse Coll.
Al tram de dalt, bueno, som una colla de voluntaris que anem per relleus i la primera part som els que anem de, ara últimament de Vallter, anem cap a Mirialles, després a la tarda allà a les 7, 7:45 pugem cap al Canigó per ser el Canigó a 11:45, perquè a les 12 pugen des de la Catalunya Nord, des de baix, pugen, incenen la seva foguera i allà es llegeix el manifest, que llavors es repartirà per tots els pobles. A les 12 es llegeix el manifest i aquí és quan ja cada un de nosaltres, cada equip de foc, encén el seu paveter i el va baixant. Tornem a Mirialles.
I avui també és notícia la Casa Cultural d'Andalusia, que celebra la festa del Rocío a Olot. Una romeria els ha portat fins a la Basílica de Sant Esteve des de Sant Roc, d'una jornada que ha finalitzat amb un dinar i música. La tradició, cultura i devoció s'ajunten a la que qualifiquen una jornada amb molt de sentiment. El president de la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa és en Manuel Luque.
L'objectiu de teatro és un conjunto de cultura, tradició, devoció hacia la Virgen de Rocío. Es el motivo por el que se hace esta fiesta, en honor a la Virgen de Rocío.
I avui en esports, èxit rotund de la primera edició de la Garrotxa Bàsquet cap a Olot. La capital de la comarca ha acollit el torneig amb prop de 2.000 persones desplaçades entre famílies, jugadors i jugadores. El Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia han estat els dos equips garrotxins que han representat la comarca en un torneig que també ha tingut i ha comptat amb presència francesa. El regidor d'esports a l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sallabona.
Per una banda, evidentment, és una promoció de la ciutat, perquè hi haurà moltes famílies que ens visitaran durant aquests caps de setmanes. Per tant, per moltes serà la descoberta de la nostra ciutat, de la nostra comarca, del nostre paisatge, del nostre entorn fantàstic, també a través de l'esport, per tant, les instal·lacions esportives que tenim, com vivim, intentem viure l'esport a la ciutat, però per altra banda, per nosaltres sempre és molt important quan acostem esdeveniments esportius com aquests, que poden ser impulsats des de l'Ajuntament, però sempre han d'anar de la mà dels clubs esportius de la nostra ciutat. Per nosaltres no tindria sentit organitzar grans esdeveniments esportius si no tinguessin també un impacte directe i una participació directa dels clubs de la nostra ciutat.
Marc Villatrani en categoria masculina i Adriana Ribas en la femenina són els guanyadors de la llarga de la Puja i Baixa Batet. Ha comptat amb una participació de pràcticament uns 300 participants. Des de l'organització es mostren satisfets dels canvis d'aquesta edició, com iniciar, per exemple, la cursa una hora abans per al tema de la calor. Un dels organitzadors d'aquesta Puja i Baixa Batet és en Joan Rigall.
Pel barri jo crec que s'està convertint en una cosa de, que fa estar contenta la gent del barri, que la gent se sent implicada. És molt curiós perquè de la manera que està evolucionant aquesta cursa ens trobem que, doncs, que la gent s'implica i bé, i ostres, si us puc ajudar amb alguna cosa, això que està la cursa aquesta que està vinguent molta gent, si us fa falta res, i cada any trobem una o dues o tres persones que et venen i et diuen, escolta'm, compta amb mi, això, jo trobo que això és una cosa que fa barri.
I avui a la contraportada parlarem d'humor. Olot acull la primera edició del Car de Gràcia amb humoristes de primer nivell a Catalunya. El festival pretén iniciar una llarga relació entre l'humor i la capital de la Garrotxa. Alguns dels millors humoristes catalans han passat pel Teatre Principal d'Olot durant aquest passat cap de setmana. El director artístic del festival és en Fel Feixades.
Quan parlo amb l'Atena i li proposo, em diu, hòstia, doncs crec que pot anar molt bé, jo ho intuïa. Feia temps que jo com a actor no venia a actuar, sabia que molts còmics costava una miqueta venir a actuar a Olot, i l'Atena diu, sí, és veritat, no faig massa cosa d'humor. I llavors diem, home, doncs si apuntem un festival, els temps que som ara, sempre ha agradat riure, però en els temps que estem ara encara més la gent necessita riure, i per tant hi havia aquesta cosa de dir, crec que anirà bé, i la veritat és que la realitat ho ha confirmat.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I avui, més enllà dels volcans... Doncs avui hem de repassar tot això, i és que Keir Starmer dimiteix com a primer ministre del Regne Unit. Diu que posa l'amor pel país al capdavant. El líder laborista assegura que no és el candidat idoni per liderar el seu partit a les pròximes eleccions. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'òrgan el penalitza amb una falta greu amb el vot de qualitat d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. En successos, mor un motorista en un accident a l'AP7 a Sant Celoni en sentit sud que provoca cues per causes que encara s'estan investigant. La motocicleta que conduïa la víctima ha sortit de la via en un sinistre que li ha provocat la mort. Amb aquestes són ja 62 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. El Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó pel cas Koldo. Els magistrats imposen una pena de 19 anys de presó a Koldo García i de 4 anys i mig al comissionista Víctor de Aldama, a qui proposen suspendre la pena per haver col·laborat. Els Estats Units i l'Iran pacten un full de ruta per tancar un acord definitiu en un termini de 60 dies. Els mediadors veuen avenços esperançadors en la primera ronda de converses marcada per les amenaces de Trump i pel tancament de l'estret d'Hormuz per part de Teheran. Més d'un terç de les estacions del Meteocat registren nits tropicals, al màxim del 2026. L'Observatori Fabra de Barcelona registra una mínima de 26,4 graus aquesta nit, el valor més alt de l'any arreu del país. We'll be right back.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Però la veritat és que no preveiem pluges els propers dies. Només la vigília de Sant Joan, el dia 23, dimarts, podria caure algun ruixadet a comarques interiors, a gairebé tota la zona interior de Girona, Osona, Lluçanès, i a l'hora de les fogueres de Sant Joan, a l'inici, alguna gotellada cap al Ripollès i la Cerdanya, però a la nit ja s'acabaria del tot. Tot això coincidint amb la punta de calor que ens portarà alguna tempesta desfeta justament dimarts a la tarda.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem amb el nostre tema de portada. Ho comentàvem en titulars, i és que el canvi climàtic està portant canvis de tendència que fan que comarques com la Garrotxa i el Ripollès puguin patir més incendis forestals. Ho asseguren els bombers del Parc d'Olot, que apel·len a la precaució de la gent perquè no es generin incendis forestals amb l'arribada de la calor i l'estiu. Asseguren que les pluges dels darrers mesos, les ventades i la poca gestió forestal ha fet que als boscos hi hagi molta massa que pot cremar. Gerard Puigdemont.
Segons bombers, el canvi climàtic està generant un nou regat a l'hora d'entendre i gestionar els incendis forestals. Fins ara, zones com l'Empordà, molt afectades per la tramuntana, eren les més propícies a patir un incendi forestal i, en canvi, zones com la Garrotxa i el Ripollès, el Prepirineu i Pirineu, tenien menys perill. Des de fa un temps, però, les condicions climàtiques han estat canviant i això ha fet que el perill d'incendi incrementi en zones on històricament no es patia per aquest fet.
Està canviant el clima, està canviant la vegetació, tenim acumulació de vegetació morta en els boscos, tots aquests pins que amb nevades ja es poden haver trencat, tot el que hem tingut de ventades, que fins ara no estàvem acostumats tampoc aquí a la comarca a tenir aquestes ventades, o aquestes situacions de ponent, no?, que ens impacten molt aquí a la Garrotxa, que són més mantingudes, això ens provoca que ens caiguin més arbres. Juntament amb la situació d'estrès hídric que hem patit, doncs és acumulació. Aquesta acumulació què provoca? Que aquest combustible quedi en el bosc, val? I això, de cara a un incendi, sigui potencial per generar energia.
I què passa si tota aquesta massa al bosc no es retira?
Si no es retira, és més massa que tenim, llavors aquell incendi que potser a la Garrotxa tindríem de sota bosc perquè hi ha molta humitat i el podríem controlar molt bé, ara pot ser doncs, que tinguem un incendi doncs, que ens cremi 20, 30 o 40 hectàrees, un incendi topogràfic amb una vessant ventada amb insolació i que ens faci una carrera que ningú se l'esperi.
L'Alta Garrotxa és una de les zones de la comarca que més preocupa.
El que tenim que és que l'Alta Garrotxa, i això la gent de la comarca ho hauria de començar a entendre, que és una zona de difícil accés. Llavors, un incendi a l'Alta Garrotxa és molt complexa per nosaltres. I aquí canviem una mica i potser tornem als incendis de primera generació, que és que quan es va començar a abandonar el món rural i estava tot ben parcel·lat, deixàvem cremar fins a la parcel·la següent, que era neta, i no passava res. Doncs el que es tracta a la Garrotxa és fer una mica el mateix, o sigui, és buscar punts estratègics de gestió.
Els boscos de la Garrotxa afronten un estiu complicat després de la destrossa que van fer les ventades de primavera, especialment a la zona de Sant Ferriol, Argelaguer i Mieres, però també a Maià de Montcal i altres indrets de la comarca. Per tots aquests motius val la pena tenir cura les pròximes setmanes, evitar accions que puguin generar un incendi forestal i seguir amb les recomanacions i restriccions en cas que n'hi hagi. Els bombers del Parc d'Olot han estat fent preparació durant mesos i simulacions d'incendis forestals, a banda de coordinar-se amb la resta de cossos, especialment amb les ADFs.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I avui també hem de parlar de Castellfollit de la Roca, i una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i, finalment, la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que a la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai.
Just a l'entrada de Castellfollit, venint de Begudà i Sant Joan les Fonts, hi ha una placeta que fins ara no ha tingut nom. L'Ajuntament fa uns mesos va impulsar una consulta ciutadana per posar-li nom a aquesta plaça. Miquel Reverter és l'alcalde.
Fer una mica una consulta popular, així molt casolana, però vull dir oficial, des de l'Ajuntament, per posar nom a aquesta plaça. I es van donar diferents noms, sobretot de dones que doncs havien estat implicades sobretot amb la lluita feminista, o amb la lluita dels drets de les persones, o amb lluites antifranquistes, o amb lluites o gent que s'havia significat en algun sentit.
Es van proposar 5 opcions: plaça Cristina Salva, plaça de les Dones, plaça Neus Català, plaça Montserrat Carulla i plaça Elisabet Eidenbens. En total, 168 persones del poble van votar i amb un 43,5% dels vots en va sortir guanyadora la proposta de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui, posant la seva vida en perill. Una història que es va popularitzar gràcies al documental de Marc Planagumà, 508 dies, produït per la Micala Antics Guerrillers de Catalunya. A la tardor, l'Ajuntament preveu organitzar un acte i descobrir una placa a aquest nou espai del poble batejat.
I l'Escola Noima preveu superar els 200 alumnes matriculats de cara al curs 26-27. Aquest any són 179 els alumnes de l'escola que han finalitzat el curs. També s'han graduat els primers alumnes del programa de formació i inserció d'auxiliar d'operacions sostenibles a la indústria i al medi agraris. Jan Bretxa.
L'Escola Noima de Noves Oportunitats finalitza aquest curs 2025-2026 amb un total de 179 joves de la comarca que han passat pel centre. Aquesta escola ha consolidat un model educatiu adreçat a joves entre 15 i 24 anys que es troben en situació de vulnerabilitat educativa, formativa i laboral que busquen una nova oportunitat. Aquest curs, com a novetat, s'ha incorporat al cicle formatiu de grau bàsic d'electricitat i electrònica i que ha comptat amb 17 alumnes, els quals està previst que continuïn el curs vinent. Aquest any s'han graduat els primers alumnes al programa de formació i inserció, un programa destinat a joves de més de 16 anys, una promoció de 10 alumnes que ja han cursat els 2 anys de formació. El director de l'Escola Noima és en Joan Colón.
Doncs per nosaltres ha estat un curs molt important, un curs de consolidació. L'any 2024, el curs 2024-2025, va ser el primer curs que vam poder realitzar a l'edifici de la Providència, i aquest per nosaltres ha estat el gran any de consolidació d'un repte molt important. Un any de creixement, on hem obert un nou cicle formatiu de grau bàsic, on hem obert un taller d'oficis, on per primera vegada ens acaba la primera promoció d'un PFI, i en general consolidació i creixement de tots els programes que teníem, i per tant tremendament contents i orgullosos d'aquest any.
Per part dels alumnes és una oportunitat d'estudiar i d'evitar l'abandonament, ja que aquests necessiten un suport addicional. Les formacions estan pensades per resoldre les inquietuds dels joves amb les necessitats del mercat laboral del territori. Per això els permet adquirir competències professionals en entorns laborals reals. L'Engadi i en Manel són alumnes de l'Escola Noima.
Molt bé, la veritat, perquè m'he passat molt bé i he pogut descobrir què m'agrada o que no sabia abans que m'agradava.
Aquest any el que he après principalment és l'electricitat, per al grau bàsic d'electricitat, i gràcies a això he après també a fer moltes coses a la vegada, saber tipus, fer les ordres a la vegada que les estic fent, i sobretot tenir la paciència, perquè és un treball que requereix molta paciència.
El responsable del centre preveu incrementar places el curs que ve.
Dèiem, aquest any ja hem crescut bastant. Esperem que l'any que ve poder acollir al voltant d'unes 200 joves, per tant, un nou creixement.
Més enllà de les formacions a la mateixa escola, l'objectiu és garantir la consolidació de l'itinerari de l'alumne, prevenir l'abandonament i donar suport en la gestió de dificultats que puguin sorgir. Actualment el projecte s'ha consolidat com un recurs educatiu i social de referència a la Garrotxa. Un total de 455 alumnes han passat pel centre des del seu inici.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I ara hem de parlar de la Flama del Canigó, que commemora 60 anys d'història. A Olot, un grup de persones s'organitzen per anar fins a Vallter i anar a buscar a peu la Flama del Canigó. Ja cap a la tarda, la Flama arriba a la Garrotxa, on es reparteix per als diversos municipis. A Olot, l'acte es fa al final i comença a 6:45, Lluc Coll de Carrera.
A la Garrotxa, el repartiment de la Flama es divideix en dos trams. El primer comença a Vallter, on es reuneixen els voluntaris per pujar al Canigó a buscar la Flama. Un cop l'han obtingut, es comença a distribuir per tota la comarca. Una de les encarregades de traslladar-la és Montse Coll.
El tram de dalt, bueno, som una colla de voluntaris que anem per relleus i la primera part som els que anem de, ara, últimament, de Vallter. Anem cap a Mirialles. A Mirialles, després a la tarda, allà a les 7, 7:45, pugem cap al Canigó per ser el Canigó a 11:45, perquè a les 12 pugen des de la Catalunya Nord, des de baix, pugen, incenen la seva foguera i allà es llegeix el manifest, que llavors es repartirà per tots els pobles. A les 12 es llegeix el manifest i aquí és quan ja cada un de nosaltres, cada equip de foc, encén el seu paveter i el va baixant. Tornem a Mirialles.
Un cop ja tenen la Flama, els voluntaris la baixen fins a Vallter, on es reuneixen amb els ciclistes que els esperen per baixar-la a la Vall de Bianya i allà repartir-la entre Olot, Sant Joan les Fonts i els pobles de la Vall del Llierca. Pel que fa al tram de baix, el segon comença a Olot, a la plaça del Carme, on arriben al voltant de 6:45. Allà, els participants poden descansar i també compten amb la participació del gegant Santo Negro i d'alguns músics. A 6:45, la Flama arriba al firal, on es fa l'acte.
Quan arribem al firal, després de repartir, el primer que fem és repartir la Flama als pobles, perquè aquesta gent ha d'anar corrents amb bicicleta als seus llocs d'origen, i allà hi han d'arribar una hora prudent per poder fer la festa. Doncs repartim la Flama als pobles i després, doncs, convidem a l'alcalde o a qui delegui ell en el seu lloc a que doni la benvinguda a la Flama, i després d'això es reparteix també en els barris d'Olot i els fanalets, que són aquests,
sí, eh?
Aquests fanalets que tothom es pot endur a la seva revetlla.
En acabat, es donen uns fanalets que tothom es pot endur a la seva revetlla. Un cop les flames han estat repartides, s'encenen les lletres de foc amb els lemes d'Òmnium Cultural, mentre els músics donen el fi de festa.
I la Casa Cultural d'Andalusia celebra la Festa del Rocío a Olot. Una romeria els ha portat fins a la Basílica de Sant Esteve des de Sant Roc, d'una jornada que ha finalitzat amb un dinar i música. La tradició, cultura i devoció s'ajunten a la que qualifiquen una jornada amb molt de sentiment.
Un any més, la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa ha celebrat la festa en honor a la Verge del Rocío. Com sempre, han portat la Verge des de Sant Roc fins a la Basílica de Sant Esteve, amb tornada de nou a Sant Roc i una tarda festiva amb dinar i música. Manuel Luque és president de la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa.
El tipo de teatro es un conjunto de cultura, tradición, devoción hacia la Virgen del Rocío. Ese es el motivo por el que se hace esta fiesta en honor a la Virgen del Rocío.
Un acte que ha esdevingut icònic a la ciutat d'Olot per a moltes persones amb arrels d'Andalusia i que se sol fer a les portes de l'estiu.
Una fiesta que está esperando todo el año, como la de Rocío, está organizando, esperando. Supongo que será por la religión o la cultura, como te he dicho, la tradición de llevarlo en la sangre, de sentirlo.
I és que asseguren que aquest és un dels dies més importants per a l'associació.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui en esports, èxit rotund de la primera edició de la Garrotxa Bàsquet cap a Olot. La capital de la Garrotxa ha acollit el torneig amb prop de 2.000 persones desplaçades entre famílies, jugadors i jugadores. El Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia han estat els dos equips garrotxins que han representat la comarca en un torneig que, inclòs, també ha tingut presència d'equips francesos. Francesc Fernández.
Olot ha estat el centre d'atenció de la comarca durant el cap de setmana sent la seu de la Garrotxa Bàsquet Cup. El torneig, organitzat per l'EI Tarragona, ha estat recolzat per l'Ajuntament, el Club Bàsquet Olot, l'Escola Pia i el Club Volei Olot. L'esdeveniment ha portat prop de 2.000 persones a la ciutat entre jugadores i jugadors i familiars de diferents llocs d'Espanya i sud de França. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, destaca algun dels objectius del govern cap a la ciutat acollint aquest tipus de torneig.
Per una banda, evidentment, és una promoció de la ciutat perquè hi haurà moltes famílies que ens visitaran durant aquests caps de setmanes. Per tant, per moltes serà la descoberta de la nostra ciutat, de la nostra comarca, del nostre paisatge, del nostre entorn fantàstic, també a través de l'esport, per tant, les instal·lacions esportives que tenim, com vivim, intentem viure l'esport a la ciutat, però per altra banda, per nosaltres sempre és molt important quan acostem esdeveniments esportius com aquests, que poden ser impulsats des de l'Ajuntament, però sempre han d'anar de la mà dels clubs esportius de la nostra ciutat. Per nosaltres no tindria sentit organitzar grans esdeveniments esportius si no tinguessin també un impacte directe i una participació directa dels clubs de la nostra ciutat.
Sallabona destaca l'ambient que s'ha viscut a la ciutat amb la presència de la Garrotxa Basket Cup. També comenta que des de l'Ajuntament estan contents amb l'impacte que ha tingut l'arribada del torneig pel que fa a allotjaments en hotels i apartaments turístics i bars i restaurants.
Una de les línies que havíem treballat és també la d'aquests esdeveniments esportius, i ho fem de la mà i des de la convicció de saber que l'esport també pot ser un element d'impacte econòmic important a la nostra ciutat, a la nostra comarca, que encaixa molt amb aquesta promoció que s'ha fet sempre d'un turisme sostenible, d'un turisme respectuós amb la ciutat, amb el nostre entorn. Ens intentem també explorar aquesta línia, que és un dels eixos estratègics, on l'esport, en aquest cas la pràctica esportiva, esdevé també un element de promoció econòmica de la ciutat, que va molt encaminat amb el que s'ha estat treballant durant aquestes últimes dècades.
Així doncs, s'ha tancat una primera edició del torneig on nenes i nens de 9 a 13 anys han tingut l'oportunitat de gaudir d'un cap de setmana únic a la Garrotxa. A motiu de la distinció de Ciutat Europea de l'Esport, durant el 2026 es continuaran organitzant actes que facin honor a aquest nomenament.
Gràcies, Francesc. I avui hem de parlar també de la Puja i Baixa Batet. Aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició que ja arriba a les més de dues dècades de celebració. La prova amb sortida des del Parc de les Viseroques ha comptat amb una gran participació, ja que ha mantingut bastant els nivells dels altres anys amb uns 300 participants. Un dels organitzadors de la prova, Joan Rigall, explica què suposa pel barri poder celebrar aquesta cursa any rere any.
Pel barri jo crec que s'està convertint en una cosa de, que fa estar contenta la gent del barri, que la gent se sent implicada. És molt curiós perquè de la manera que està evolucionant aquesta cursa ens trobem que, doncs, que la gent s'implica i bé, i ostres, si us puc ajudar amb alguna cosa, això que està la cursa aquesta que està vinguent molta gent, si us fa falta res, i cada any trobem una o dues o tres persones que et venen i et diuen, escolta'm, compta amb mi. Això, jo trobo que això és una cosa que fa barri.
Enguany hi ha hagut novetats com el canvi de recorregut, que ha provocat també que s'hagués de començar una hora abans. Rigall explica les novetats d'aquesta edició i en valora el seu funcionament.
El recorregut cada any és diferent, és una característica que el Puja i Baixa té, que intentem canviar el recorregut cada any. Llavors aquest any, vam apostar, al començar una hora abans, vam apostar d'anar pel costat sud de Batet. Què implicava això? Costat sud, que vol dir resseguir tot el que és a les cases de la carretera Vella Batet i anar com si anessin cap a Cala Guapa, doncs és una zona més assolellada. Llavors, com que a l'època que estem fa molta calor, quan sortíem a les 9 no ens atrevíem a anar cap a aquest costat. Per tant, hem anat com si anessin cap a Cala Guapa, llavors pugem a dalt a Batet i llavors la baixada ja la tornem a fer per al costat de Begudà, que és més obac i que és més ombrívol i que és més còmode de poder córrer.
Pel que fa a resultats, Marc Belletrani ha aconseguit guanyar a la llarga amb un temps d'una hora i 10 minuts. En segona posició, Josep Lluís Marichica i tercer, Carlos Acosta. En categoria femenina, primer lloc per Adriana Ribas amb un temps d'una hora i mitja aproximadament. Segon lloc per Miriam Borges i tercer per Pauline Corpet. Pel que fa a la curta, primera posició en categoria masculina per Bilal Achabac amb un temps de 46 minuts. Segona per Brice Jou i tercera per Josep Dabau. Pel que fa a la categoria femenina, primer lloc per Nausicaa Picón amb un temps d'uns 52 minuts. Tercer lloc per Ivet Campos, segon lloc per el Peripec Campos i ha tancat el podi l'Aida Martínez.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlem d'humor. Olot acull la primera edició del Car de Gràcia amb humoristes de primer nivell a Catalunya. El festival pretén iniciar una llarga relació entre l'humor i la capital de la Garrotxa. Alguns dels millors humoristes catalans han passat pel Teatre Principal d'Olot durant aquest passat cap de setmana.
La capital de la Garrotxa s'ha vestit de gala durant el passat cap de setmana per acollir la primera edició del festival Car de Gràcia a Olot. Per l'escenari del Teatre Principal d'Olot han passat alguns dels millors humoristes del panorama català, entre els quals hi ha hagut l'olotiana Anna Aumatell. Amb l'objectiu d'impulsar l'humor català, el director artístic del festival, Cel Feixades, explica com va ser el procés per portar l'espectacle a Olot.
Quan parlo amb l'Atena i li proposo, em diu, hòstia, doncs crec que pot anar molt bé, jo ho intuïa, feia temps que jo com a actor no venia a actuar, sabia que molts còmics costava una miqueta venir a actuar a Olot, i l'Atena diu, sí, és veritat, no faig massa cosa d'humor. I llavors diem, home, doncs si muntem un festival, els temps que som ara, sempre ha agradat riure, però en els temps que estem ara encara més la gent necessita riure, i per tant hi havia aquesta cosa de dir, crec que anirà bé, i la veritat és que la realitat ho ha confirmat.
Algunes històries, alguns acudits, vosaltres podeu riure, està molt ben vist riure, en un show de stand-up comedy, podeu fins i tot, si us agrada, si us explota el cap, podeu voler dir.
La venda d'entrades per totes les actuacions que s'han pogut viure al municipi garrotxí han estat un èxit rotund. Feixades també destaca les futures generacions humoristes catalans que arriben amb força.
L'humor, jo crec que està en un moment potent. Hi ha una nova fornada de joves actors còmics de l'stand-up, no? Que és una cosa que està petant-ho fort a Barcelona. És veritat que a nivell de comarques està costant una miqueta, però jo crec que coses com el festival han de donar lloc i cabuda sobretot l'humor en català, que és el gran repte que teníem aquests festivals, amb el Car de Gràcia d'Olot, amb el Car de Gràcia de Girona, amb els Riures de Calonge, amb el Descollonat d'Arenys, que són els quatre festivals que organitzem des de la productora.
Va, no és molt entusiasta la reacció, ja ho entenc. No forceu. Vull dir que quan tu veus una parella de iaios que tenen 102 anys, no?, i porten 90 anys junts, i van com agafadets de la mà, així, no?, amb un anorac del mateix color, tots dos, no? I la gent diu, que bonos!
Fel Feixades comenta que el seu desig seria que aquesta edició fos una primera presa de contacte del festival amb la ciutat, per tal que en els pròxims anys es repeteixin més edicions a Car de Gràcia.
Gràcies, Francesc, i fins aquí l'informatiu d'avui, dilluns 22 de juny d'aquest 2026. Com sempre, recordeu que podeu tenir més informació, seguir més actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook. Que vagi molt bé. I gràcies, com sempre, per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.